Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa la consulta a professors i mestres pel preacord pactat entre sindicats i govern. Es fa arribar tot el personal educatiu i només poden contestar una vegada, Jordi Fortià.
Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies. Però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, han mantingut avui les protestes. Tot i així, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, creu que se sotmet a votació el millor pacte possible.
Creiem que ara és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. No, ara ho sotmetem a votació per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si és suficient, a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o, si diu que no, hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar l'administració perquè incorpori encara més millores.
Comença la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans per aturar qualsevol activitat extraordinària voluntària.
La promou el sindicat Metges a Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes, de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana i aquesta situació es perllongui.
El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez.
Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. Borja Sémper és el portaveu del PP i Montse Mínguez, la portaveu socialista.
En cualquier otro país democrático, esto hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno. Pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado.
Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo, generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. Xavier Mercè és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
I en esport, Jordi Cervantes, Barça i Igualada continuen la lluita.
Els dos equips s'enfronten en el segon partit de la sèrie de semifinals pel títol de Lliga. Després del triomf el passat dissabte, els blaugranes buscaran posar el 2-0, mentre que els igualadins intentaran empatar l'eliminatòria i gaudir del factor pista en el tercer i quart partit al pavelló de les Comes. I en futbol sala, el Barça es vol plantar per la via ràpida a les semifinals pel títol de Lliga de la primera divisió masculina. Els blaugranes visiten la pista del Valdepeñas a l'únic objectiu de sentenciar la sèrie.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Calor i humitat, per tant, xafogor, però no s'està enfilant tant la temperatura com la setmana passada. En qualsevol cas, avui hem passat una altra vegada amb facilitat dels 30 graus a moltes comarques de l'Ebre i de Lleida, tot i que aquest vent que està bufant accentua la sensació de confort, aquest vent que en aquests moments és més insistent al Pla de Lleida, les comarques de Tarragona i Barcelona o la Catalunya Central. Independentment, estan caient alguns ruixats ja a l'Alpirineu, bàsicament a la Catalunya Nord o al nord d'Andorra, però al llarg d'aquestes immediates hores algun xàfec també s'escaparà a l'Alt Ripollès o també la banda més alta de la Cerdanya. La resta del país temps tranquil i aquesta nit amb alguns núvols enganxats a la costa, cosa que farà que hi hagi una sensació de xafogor evident. Demà aquests núvols aniran trencant al matí i n'apareixeran d'altres cap a Girona, amb ruixats més intensos a cavall del Ripollès, la Selva, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà. I demà, més vent, a la tarda, a les comarques de Lleida i Tarragona. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments tenim una incidència aquesta tarda, que és la C25, l'eix transversal, que es troba tallat a l'altura de Santa Coloma de Farners per un accident, un camió que ha volcat, sense ferits l'accident, però sí que ha quedat el vehicle volcat i de moment obliga a tallar la C25 en aquest punt a Santa Coloma de Farners en sentit Girona. El trànsit es desvia per la sortida 209. Tot i així, hi ha uns 2 quilòmetres de cues en aquest punt de la C25. Destacarem també a aquesta hora un petit tram de retencions a l'autopista AP7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, en aquest cas per un vehicle avariat que està ocupant un carril en sentit sud, en sentit Tarragona. Com dèiem, són, si més no de moment, aturades puntuals. I per volum de trànsit queden alguns punts, com la C58, baixa la C33, l'últim tram de Torre Baró cap al nus de la Trinitat i encara alguns trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre. En marxa la consulta de professors i mestres pel preacord pactat entre sindicats i govern.
Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que se sotmet a votació el millor pacte possible. Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord o si opten per continuar amb les protestes.
La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. Esther Minguell.
Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir i del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre-ho en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
I ho dèiem en portada, la vaga continua pels sindicats minoritaris, avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central, que han tingut un seguiment de l'11% segons el Departament d'Educació, amb la informació de prop del 83% dels centres educatius.
Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord entre el Departament d'Educació i la majoria sindical. Ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages i amb el suport dels sindicats CGT i la Intersindical.
Canal Taronja Central, Eli Pagan.
Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del monestir en una nova acció de contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització de aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també doncs, a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
A banda, aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea.
I els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes, de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
Ara per ara, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital de Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el PP ofereix a Junts i el PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Beide.
La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en pressionar els socis de Sánchez.
En cualquier otro país democrático esto hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado, pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
Des de les files socialistes insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo, generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
I els Comuns i Esquerra també exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre que els republicans volen també la de Salvador Illa al Parlament.
Ho demanen en relació amb la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. Els socialistes neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari que el president doni explicacions públiques al respecte.
Mont Carvajal.
La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, exigeix la compareixença immediata de Pedro Sánchez pels presumptes casos de corrupció que afectarien el PSOE i s'afegeix a la petició que comparegui també el president Salvador Illa per la possible branca del cas Leire que afectaria el PSC. En canvi, per la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no cal.
És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO, també demanem que comparegui Salvador Illa.
Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment. Evidentment, no creiem que sigui oportú ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
Moret ha assegurat que el PSC mai no ha fet guerra bruta i que col·labora amb la justícia perquè vol saber la veritat. L'Audiència Nacional va requerir al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
I mentrestant, el govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració del Cercle d'Economia. Marc Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
El model de col·laboració públic-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial Santiago. Compartim objectius i sentit de país, Catalunya, abans. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
L'anunci del president de la Generalitat arriba després que el govern hagi anunciat una consulta al mercat per explorar concessions d'obra pública en algunes obres en infraestructures. Demà intervindrà a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i dimecres serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
En successos, un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
Els fets han passat a 4:45 de la matinada al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66, a l'altura de Salrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta i l'altre ha estat detingut.
I es tracta, de fet, del tercer tiroteig registrat a Catalunya. Les últimes hores, a Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals.
La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit.
Jordi Casino.
Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% poc més del 5%. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Segons Antonio Aceituno, analista de mercats energètics, la factura de juliol pot ser el doble que la de maig, ho ha dit a la xarxa.
Si Europa necesita elevar 50 puntos porcentuales, que es una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
L'encariment respon a la falta de gas a Europa, agreujada pel bloqueig a l'estret d'Ormuz.
En salut, l'Hospital de la Vall d'Hebron i una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic. Ha costat 7.400.000 euros donats íntegrament per 3 fundacions privades. Maite Polo.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i dues sales de jocs diferenciades per franges d'edat. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també m'ho passo amb els voluntaris, parlant amb el personal, m'ho passo bé.
La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, el RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat avui els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines, on una de les dades centrals reflexa que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a la P7. Tot i això, només suposa un 27% del trànsit. Televisió de Girona.
Més mobilitat i menys accidents mortals a la P7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió de les dades del RAC i el Servei Català de Trànsit durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona. Per poder buscar una solució, el RAC recomana que el govern espanyol traspassi les competències a la Generalitat, tal i com van fer al País Basc. El risc entre les carreteres convencionals i les autovies és 6 vegades major. De fet, les dades mostren que el risc d'accident greu a les autovies i autopistes oscil·la entre el 0 i el 14%. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà-Colomers o la de Vidreres-Aiguaviva. D'altra banda, les zones de més concentracions d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Caçà-Girona i Llagostera-Caçà. L'objectiu que es marca al Servei Català de Trànsit és reduir cada 10 anys el nombre de víctimes a la meitat. La Miel també reivindica que la inclusió de peatges no és competència del seu departament, però juntament amb el president del RAC, Josep Mateu, no ho veurien amb mals ulls.
I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí l'estat actual de les obres del soterrament de les vies del tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat. El projecte, que disposa d'una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a aquesta ciutat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
Segons la planificació actual, el conjunt de les obres estarà completat al llarg de l'any 2027. D'aquesta manera, culminarà una de les actuacions més importants de transformació urbana i ferroviària de la comarca. Sílvia Paneque.
La nova governança a través de Rodalies de Catalunya està situat per part del govern com una de les prioritats que tenim en aquests moments. Millorar la mobilitat a tot Catalunya i, sobretot, millorar l'àmbit ferroviari i, per tant, l'àmbit de Rodalies. Per què? Aquest és un projecte per Catalunya a 10 anys i volem situar aquelles qüestions que beneficien a la majoria de catalans i catalanes, i és del tot necessari abordar la mobilitat per una Catalunya que ha crescut.
El projecte, que compta amb una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a Sant Feliu de Llobregat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Aquest nou eix central donarà lloc a un ecodistricte innovador i sostenible al cor d'aquest municipi.
En cultura, l'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. David Navarro.
La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. En hoquei patins, en marxa el segon partit de l'eliminatòria de semifinals que disputen el Barça i l'Igualada. El Barça es va imposar per 4-1 en el primer enfrontament i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. En canvi, els arlequinats volen sumar un nou triomf que empataria l'eliminatòria a 1 i faria que el factor pista canviés al pavelló de les Comes, a la pista de l'Igualada. De moment, el partit es troba al minut gairebé 14 de la primera part. Guanya l'Igualada per 0-1 amb gol de Marc González al minut 3 de partit. Recordar que l'altra semifinal entre el Liceu i el Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Vilafranca s'avança també en el playoff d'ascens de l'Hockey Lliga Masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la Poliesportiva diumenge vinent. També està en marxa el playoff pel títol de la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga a partir de les 9 el segon partit dels quarts de final a la pista del Valdepeñas. Els blaugranes volen certificar el bitllet per a les semifinals per la via ràpida després de guanyar el primer partit divendres passat. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez.
Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4 o 5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que hacer un buen partido.
I el Linyola ja prepara el partit de tornada a les semifinals d'ascens a primera divisió de futbol sala femenina. En l'anada, les lleidatanes van perdre 5-3 a la pista del San Fernando de Henares. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
Des del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, perquè falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
I encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del playoff d'ascens de segona divisió. El futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a l'Illes Balears Palma Futsal amb l'anada aquesta setmana a Mallorca.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint notícies en xarxa que fan possible Ona Vilar, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. Avui va de mussols. Avui us vull parlar d'un animal que, a part de ser molt fascinant, té una gran connexió amb el món de la creativitat. Parlem dels mussols. Sí, aquests ocells nocturns que molts associen amb la saviesa, els misteris de la nit i fins i tot amb la màgia. Els mussols han estat sempre envoltats d'un aire de misticisme i intel·ligència, i no és estrany que s'hagin convertit en símbols de la creativitat. Per començar, el mussol és un animal que sap observar, que té la capacitat de veure més enllà del que és evident. Gràcies a la seva visió nocturna, és capaç de veure-ho tot clarament en la foscor. I d'alguna manera, això ens pot inspirar a nosaltres també. Com a creatius, sovint ens trobem buscant solucions i idees en moments foscos, quan sembla que no veiem res clar. És precisament en aquests moments quan cal actuar com un mussol, mirar més enllà, observar detalls que potser passen desapercebuts pels altres i descobrir noves perspectives. Una altra cosa curiosa dels mussols és que són uns grans oients. Les seves orelles no estan a la mateixa alçada, cosa que els permet detectar qualsevol so amb molta precisió. Això és com quan, com a creatius, hem d'aprendre a escoltar tot el que ens envolta. Sons, idees, converses, música... Tot això pot ser una font d'inspiració inesperada. Igual que per als mussols, qualsevol sorollet pot convertir en una presa potencial. I una anècdota curiosa. Sabies que molts artistes i escriptors famosos han estat fascinats pels mussols?
En Pablo Picasso, per exemple, tenia una ceràmica en forma de mussol que va utilitzar per crear un munt d'obres inspirades en aquest animal. I no és estranyar. Els mussols simbolitzen la intuïció, el mirar les coses des d'una altra perspectiva diferent i el viure una mica contracorrent. Qualitats que són fonamentals per a qualsevol persona creativa. Així que la propera vegada que et trobis davant d'un repte creatiu, pensa en el mussol. Sigues observador, escolta amb atenció i no tinguis por de mirar les coses amb altres ulls. I si mai et ves bloquejat, recorda que, com els mussols, la creativitat sovint arriba en el moment més fosc i silenciós, quan tots els altres ja han anat a dormir.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa la consulta de professors i mestres pel preacord pactat entre sindicats i govern. Es fa arribar tot el personal educatiu i només poden contestar una vegada, Jordi Fortià.
Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, han mantingut avui les protestes. Tot i així, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que se sotmet a votació el millor pacte possible.
Creiem que ara és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. No, ara ho sotmetem a votació per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si és suficient a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys o, si diu que no, hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar l'administració perquè incorpori encara més millores.
Comença la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans per aturar qualsevol activitat extraordinària voluntària.
La promou el sindicat Metges de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana i aquesta situació es perllongui.
El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez.
Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. Borja Sémper és el portaveu del PP i Montse Mínguez la portaveu socialista.
En cualquier otro país democrático esto hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno. Pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado.
Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo, generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. Xavier Mercès, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos, no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
I en esport, Jordi Cervantes, Barça i Igualada continuen la lluita.
Els dos equips s'enfronten en el segon partit de la sèrie de semifinals pel títol de Lliga de l'Hockey Lliga Masculina. Després del triomf del passat dissabte, els blaugranes buscaran posar el 2-0, mentre que els igualadins intentaran empatar l'eliminatòria i gaudir del factor pista en el tercer i quart partit del pavelló de les Comes. I en futbol sala, el Barça es vol plantar per la via ràpida a les semifinals pel títol de Lliga de la primera divisió masculina. Els blaugranes visiten la pista del Valdepeñas a les 9 amb l'únic objectiu de s'entendre.
Notícies en xarxa, edició vespre.
com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Calor i humitat, per tant, xafogó, però no s'està enfilant tant la temperatura com la setmana passada. En qualsevol cas, avui hem passat una altra vegada amb facilitat dels 30 graus a moltes comarques de l'Ebre i de Lleida, tot i que aquest vent que està bufant accentua la sensació de confort, aquest vent que en aquests moments és més insistent al Pla de Lleida, les comarques de Tarragona i Barcelona o la Catalunya Central. Independentment, estan caient alguns ruixats ja a l'Alt Pirineu, bàsicament a la Catalunya Nord o al nord d'Andorra, però al llarg d'aquestes immediates hores algun xàfec també s'escaparà a l'Alt Ripollès o també la banda més alta de la Cerdanya. A la resta del país temps tranquil i aquesta nit amb alguns núvols enganxats a la costa, cosa que farà que hi hagi una sensació de xafogó evident. Demà aquests núvols aniran trencant al matí i n'apareixeran d'altres cap a Girona, amb ruixats més intensos a cavall del Ripollès, la Selva, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà. I demà més vent, a la tarda, a les comarques de Lleida i Tarragona. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. De moment, a aquesta hora, recordem, tenim la C25, l'eix transversal, tallada a l'altura de Santa Coloma de Farners per un camió volcat, un camió accidentat. De moment, la via tallada en sentit Girona. Es desvia el trànsit per la sortida 209, hi ha entre 1 i 2 quilòmetres de retencions en aquest punt de desviament de l'eix transversal. En sentit contrari, ja restablert ja la circulació. I a la resta de vies, en general, el trànsit doncs, va minvant, així que tot plegat va tendint a més o menys a la normalitat i a la fluïdesa. Queden alguns punts amb intensitat, amb lentitud a la ronda litoral o a la ronda de dalt, però, com dèiem, ja el més destacable únicament es troba en aquest tram que dèiem de la C25. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En marxa la consulta a professors i mestres pel preacord pactat entre sindicats i govern.
Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que se sotmet a votació el millor pacte possible. Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord o si opten per continuar amb les protestes.
La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. Esther Minguell.
Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè hi hagi un pas endavant a partir i del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre o en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
Ho dèiem en portada, però la vaga continua pels sindicats minoritaris. Avui, a les comarques de Girona i la Catalunya Central, que han tingut un seguiment de l'11%, segons el Departament d'Educació, amb la informació de prop del 83% dels centres educatius.
Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord entre el Departament d'Educació i la majoria sindical. Ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages i amb el suport dels sindicats CGT i la Intersindical.
Canal Taronja Central, Eli Pagan.
Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del Monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització d'aquest aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també doncs, a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
A banda, aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea.
I els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes, de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
Ara per ara s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital de Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el PP ofereix a Junts i al PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament del PP, insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bebé.
La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en pressionar els socis de Sánchez.
En cualquier otro país democrático esto hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado, pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
Des de les files socialistes insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo, generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
I els comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre que els republicans volen també la de Salvador Illa al Parlament.
Ho demanen en relació amb la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. Els socialistes neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari que el president doni explicacions públiques al respecte.
Mont Carvajal.
La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, exigeix la compareixença immediata de Pedro Sánchez pels presumptes casos de corrupció que afectarien el PSOE i s'afegeix a la petició que comparegui també el president Salvador Illa per la possible branca del cas Leire que afectaria el PSC. En canvi, per la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no cal.
És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO, també demanem que comparegui Salvador Illa.
Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment. Evidentment, no creiem que sigui oportú ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
Moret ha assegurat que el PSC mai no ha fet guerra bruta i que col·labora amb la justícia perquè vol saber la veritat. L'Audiència Nacional va requerir al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
I mentrestant el govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades amb molts més anys. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració del Cercle d'Economia. Marc Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros. Planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
L'anunci del president de la Generalitat arriba després que el govern hagi anunciat una consulta al mercat per explorar concessions d'obra pública en algunes obres en infraestructures. Demà intervindrà a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i dimecres serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
En successos, un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
Els fets han passat a 4:45 de la matinada al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66, a l'altura de Salrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona, el Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals.
La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit.
Jordi Casino.
Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas puja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% a poc més del 5%. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Segons Antonio Aceituno, analista de mercats energètics, la factura de juliol pot ser el doble que la de maig. Ho ha dit a la xarxa.
Si Europa necesita elevar 50 puntos porcentuales, que es una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
L'encariment respon a la falta de gas a Europa, agreujada pel bloqueig a l'estret d'Ormuz.
En clau sanitària, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic, ha costat 7.400.000 euros donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo.
El president de la Generalitat, Salvador, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i dues sales de jocs diferenciades per franges d'edat. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també m'ho passo amb els voluntaris, parlant amb el personal, m'ho passo bé.
La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, Lleida preveu atendre menys persones sense papers que volen treballar a la campanya agrària gràcies a la regularització. Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
Del miler de persones que van acudir l'any passat al dispositiu, unes 400 no disposaven de documentació per treballar legalment i l'Ajuntament confia que enguany siguin moltes menys. El primer tinent d'alcalde i regidor d'Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, considera que la regularització pot facilitar l'accés al mercat laboral d'aquest col·lectiu i reduir la necessitat de recórrer als recursos assistencials.
Crec que hi haurà la mateixa gent, simplement que la situació serà d'aquestes 1.000 persones que es van atendre l'any passat, aproximadament unes 600 tenien papers i podien treballar i 400 no, aproximadament. Jo crec que la diferència serà que aquestes 400 hi podrem treballar. Moltes d'aquestes, o algunes, podran estar contractades i, per tant, la clau està amb la intermediació laboral i connectar els contractes.
El pavelló 3 de la Fira de Lleida obrirà aquest dimecres com a espai de primera acollida per a aquestes persones sense feina amb una capacitat de 100 places i estades màximes de 7 dies. Fins ara, l'arribada de temporers s'ha derivat a Seròs amb només 12 persones, malgrat la posada en marxa dels nous equipaments, com el CAT Temporers 1, que disposarà de 32 places i començarà a rebre les primeres derivacions. A partir de la setmana vinent, en Juanes ja ha admès que el pavelló 3 continuarà sent necessari l'any vinent, que la capacitat del nou centre d'acollida no permetrà encara absorbir tota la demanda i que l'objectiu és anar reduint progressivament el nombre d'usuaris del pavelló a mesura que s'ampliï la xarxa de recursos especialitzats.
En cultura, l'Ajuntament de Barcelona aportarà 2.500.000 euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. David Navarro.
La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. En marxa el segon partit de l'eliminatòria de semifinals que disputen el Barça i l'Igualada. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer partit i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. En canvi, l'Igualada el que busquen és empatar l'eliminatòria i tenir el factor pista a favor al pavelló de les Comes en el tercer i quart partit. La sèrie, recordem, és el millor de 5 partits en el playoff pel títol a l'Hockey Lliga masculina. El partit es troba ara mateix al descans, a punt de començar la segona part, i ho fa amb victòria parcial pels igualadins per 0-1 amb gol de Marc González. L'altra semifinal entre el Liceo i el Calafell la dominen els gallecs per 2-0. També en hoquei patins, el Vilafranca s'avança en el playoff d'ascens a Hockey Lliga masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu, al Nanada. La tornada serà a la poliesportiva diumenge vinent. I a Nacional Catalana, Alcaldes es va classificar ahir per la final del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga Iberdrola, on ja espera el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. També està en marxa el play-off pel títol de la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga a partir de les 9 el segon partit dels quarts de final de la pista del Valdepeñas. Els blaugranes volen sortir per a les semifinals per la via ràpida després de guanyar el primer partit divendres passat. Escoltem.
Verdad que con suplentes somos fuertes, verdad que allí nos costó ganarles en Liga 1-2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todo lo demás van a ser de la partida, así que un bon partit.
Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments a les finals del play-off d'ascens de segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a l'Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca. El primer, en canvi, el primer equip de Linyola està jugant les semifinals d'ascens de primera divisió de futbol sala femení. En l'anada, les lleidatanes van caure 5-3 a la pista del San Fernando de Henares. Malgrat el resultat, estan contents. Ràdio Ponent, Mollerussa, Julen Andrés.
Des del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alis.
La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, perquè falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
En bàsquet, el Barça acaba cinquè a la fase regular després de la derrota per 77-102 en el partit pendent contra el València Bàsquet que es va jugar ahir. Acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del play-off pel títol sigui finalment l'UCAM Múrcia, una sèrie que començarà demà dimarts. Referent al partit d'ahir, el tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat en acabar el partit.
Hemos jugado muy mal, no hay excusas, lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir, estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
Com dèiem, demà a les 7 es juga aquesta sèrie el millor de 3 partits. La penya començarà la seva eliminatòria dimecres davant el Baskonia. I en futbol, el Cornellà s'avança en la segona eliminatòria del play-off d'ascens de segona federació. Va guanyar per 4-1 al Badalona. Diumenge serà la tornada quan es decidirà el finalista català del play-off. Faltarà jugar una altra eliminatòria contra el campió gallec per assolir l'ascens a segona federació.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Amor, fes-me un regal.
Fes-me un regal.
Digue'm que en tens ganes. Digue'm que voldries venir-me a buscar.
Avui anem a buscar.
Ens tirem uns dies de nit al teu llit. M'ensenyes per vídeo què fas. Abans d'anar a dormir jo voldria una mica del teu coixí. Digue'm que en tens ganes que vindries amb mi.
T'agrado tant, 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 tant. M'agrades tant, 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 tant. Que voldria una mica, de fet més que una mica del teu coixí. Digue'm que sí.
Porta'm amb la moto, segur que no m'enamoro. M'encanta aquesta foto, si et veig després t'enyoro. Ballem així, ben plegadito. Si et portes bé, et faig un ball de crit.
T'agrada tant, 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 tant. M'agrades tant, 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 tant. Que voldria una mica, de fet més que una mica, del teu coixí. Digue'm que
cuantos.